És hora de connectar amb la gent de Volcànic Internet. És hora de saludar en Jordi Favà. Què tal, Jordi? Com estàs? Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia. Què tal?
Doncs aquí esperant que ens aportis les últimes novetats al voltant de Twitter, perquè ja no sabem on som.
Exacte. Sembla una mica que està deixat allà, que vagi fent el
xup-xup.
Sí, exacte, el xup-xup i que aguanti com pugui, allò, no?
Exacte.
Una mica, sí.
Sí, perquè, escolta, Jordi, l'última notícia que tenim és que Elon Musk ens recula i no es rellançarà el servei de verificació de pagament de Twitter Blue.
És a dir, ho deixen en espera, de moment. Mm-hmm. Aquesta és l'última que va sortir ahir, que de moment ho deixa en espera, perquè, sincerament, és a dir, què li ha passat? Que no té gent per fer res.
Clar.
Bàsicament, vale? És a dir, és que els hi falten molta gent. És a dir, la setmana passada va enviar un mail intern a tots els treballadors, també ho va fer públic a les xarxes, que va dir, escolteu, aquí o es treballa dur i es treballen hores, una quantitat d'hores intempestives, o ja podeu marxar per la porta, no? Uh-huh. I això va fer que la gent marxés en massa. És a dir, a més, a part dels ja el 50% de la plantilla que ell havia fet fora,
sí.
A més, no se sap quanta gent realment ha marxat. És a dir, realment no se sap. No se sap, però és que ni ells ho saben.
O sigui que ha perdut...
Va agafar i va marxar.
Ha perdut bous i esquelles en aquesta història, no? Perquè no només són els que ell va acomiadar de la manera que els va acomiadar i que després alguns els va haver de repescar i no tots han tornat, sinó que, a més, li han marxat gent i ha emprenyada i tipa de veure la situació, suposo.
Correcte, exacte. Han agafat i han marxat. A la gent que ha marxat els hi paguen 3 mesos d'indemnització. I tant era l'estampida de gent que inclús el divendres va tancar les oficines fins al dilluns. Han estat 3 dies tancades per por a represàlies, és a dir, per por que algú anés, algun treballador anés i tanqués els servidors, per exemple.
Ostres.
O donés de baixes serveis.
Caram.
Clar, això vol dir, aquest cap de setmana realment Twitter, o sigui, si no ha caigut, si hagués caigut, hagués quedat caigut.
Clar.
Perquè no hi havia ningú operant-lo, no? Una de les coses on es veu també un dels punts importants que es veu que falta gent és en tot el tema de la moderació de contingut. Es poden veure sèries per Twitter amb copyright.
Ah, sí?
Sí, és a dir, crec que el van i pel·lis l'Avatar la van penjar a Twitter i es podia veure. Twitter té un límit de 2 minuts per vídeo, 140 segons, algo més de 2 minuts, i algú es va dedicar a agafar Avatar i trossejar-la en vídeos de 2 minuts i tu podies veure tot Avatar per Twitter.
A veure, aquesta persona, perquè mira que és llarga la pel·lícula, aquesta persona devia tenir
té
poca feina.
Té molt de temps lliure.
Però en qualsevol cas és greu això, perquè vol dir que en aquest moment és un campi qui pugui, a nivell de contingut.
Sí, exacte, vull dir, no hi ha massa ningú, és a dir, no és que no hi hagi gent moderant-ho, n'hi ha, però poca. Mm-hmm. Quan n'hi ha poca, quan es penja un contingut amb copyright, una cançó amb copyright, tarda dies en desaparèixer.
Clar. Jordi, més enllà de les conseqüències a nivell d'imatge pública que una situació d'aquestes comporta per Twitter, a nivell econòmic i sobretot pel que fa al volum d'usuaris, en quina situació ens trobem ara mateix?
Clar, aquí hi ha dos vessants. Una, el que deies, volum d'usuaris. Segon Musk, clar, falta veure les xifres oficials, però no m'estranya, Twitter s'està fent servir més que mai.
Ah, sí? Ah, bueno, clar.
Sí.
Clar, perquè...
Clar, no hi ha un debat allà i un foc encès allà dins que Twitter s'està fent servir més que mai. No? És a dir, a nivell d'estadístiques no van gens malament. I no crec que ningú hagi deixat de fer servir Twitter encara, a dia d'avui. L'altra cosa és els anunciants. Clar, si tu tens una petita campanya de 10 euros al mes, doncs segurament no li faràs molt de cas. Si tu t'estàs gastant 1 milió d'euros al mes en una campanya dins de Twitter, com hi ha empreses de les grans que fan, pues segurament et preocupa i baixes l'inversió o la talles fins que les aigües no es calmin.
Clar,
no?
Clar.
És a dir, que se sàpiga cap on va. O sigui, el que està fent Elon Musk aquí és, al final, està aplicant la seva cultura d'empresa que té les altres, que té Tesla, que té SpaceX i les altres empreses. És a dir, la gent realment per la gent jove és com una oportunitat, perquè treballes al costat, aviam, pot ser com sigui Elon Musk, però és un emprenedor de cap a peus i fa coses impossibles, no? I és una oportunitat si vols treballar 80 hores a la setmana, és així. 80 o 100, no? És a dir, per aprendre, és a dir, estàs 2 o 3 anys així aprenent el que no està escrit i plegues ja, perquè aquest ritme evidentment no es pot aguantar, i ell mateix ho reconeix. Fa 2 setmanes en una conferència va dir que les seves jornades laborals ni ell mateix les recomanava per ell, però que ara mateix té molta feina.
Clar, però el que no vulguis per tu no ho vulguis per ningú, no?
Exacte, però bueno,
i si cremes treballadors al final t'acabes trobant amb el que t'acabes trobant.
Exacte. Llavors, clar, Twitter es vivia molt bé, ha arribat ell, ha fet tremolar l'arbre, aviam quantes pomes queien, i n'han caigut masses, segurament. Molt bé. O sigui, ara, de fet, ara estan contractant a Twitter. És a dir, ara, com que falta gent, doncs s'han hagut de posar a contractar. Però esclar, ja contracten gent sota aquesta permisa, és a dir, gent que es vulguin estar allà hores i hores i hores treballant, és a dir, que només vulguin treballar.
El que passa és que no deixa de ser una pena que acabin convertint Twitter, a nivell laboral parlo ara, que l'acabin convertint en un lloc de pas, no? Perquè, a veure, al final també tanta volatilitat de personal té les seves conseqüències en el producte final, també.
Sí, bueno, clar, és a dir, quan la gent en marxa, tu has fet una inversió en formacions, etc. i quan algú marxa, pues, bueno, part d'aquest talent se'n va, no?
Però, sí, sí, sí.
Per exemple, nosaltres sempre diem el mateix. La gent a les empreses està de pas, la gent es mou, i ara més que mai, i el que s'ha de fer és que quan aquesta persona està en una empresa, pues, intentar que rendeixi al màxim i estigui fent allò que realment és bo i que pot aportar el màxim valor.
Certament. Bé, Jordi, no sé si hi ha alguna cosa més a comentar sobre el tema de Twitter.
No, en detall no, veurem, segurament la setmana que ve tornarem a parlar.
Segurament.
Perquè les coses passen, una cosa que té Musk és que les coses les fa passar molt ràpid, llavors les notícies surten cada dia.
I jo diria que Elon Musk ha de ser d'aquella teoria que diu que encara que parlin malament, però que parlin, no?
Que parlin, exacte.
Que sí? Sí, vinga, sí. Anem a divertir-nos. Ladies and gentlemen. Neus, tu quina diries que és la clau d'accés més posada a les xarxes en aquest moment?
1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Jordi, es confirma?
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ui,
ai.
Bueno, és a dir, la sèrie seguida, vaja, fins als números. Exacte. O caràcters que et demanin, no?
Sí, exacte, sí, perquè és a dir, aquesta contrasenya cada cop no es pot fer servir menys, perquè moltes pàgines web, moltes xarxes socials et demanen 7, 8, 9 caràcters, per tant, la següent contrasenya més feta servir és 1, 2, 3, 4, 5, fins al 9.
Molt bé, molt bé. Ara m'has fet pensar i em sembla que jo en tinc una d'aquestes, eh?
Pues, mira,
doncs molt malament.
Que no l'he posat jo. No l'he posat
un programa per desxifrar contrasenyes tarda un segon, menys d'un segon a trobar-la.
Mm. I com funciona això, Jordi?
Bueno, és un programa per força bruta que va provant combinacions.
Uh-huh.
Però combinacions de numèriques són les primeres que troben. Per exemple, la tercera contrasenya més feta servir, que és swing, tarda 6 segons.
Swing?
Sí, és una paraula de diccionari. Mm-hmm. Tarda 6 segons.
Caram.
Vale, és a dir, al final les contrasenyes han de ser combinacions de paraules, no, de lletres, números, maiúscules, minúscules i símbols.
Mm-hmm.
Un programa, és a dir, si fem servir una paraula de diccionari, un programa d'aquesta força bruta tarda res. Estem parlant que en aquell llistat que s'ha fet públic aquí a Espanya de 25 paraules, les més fetes servir, hi ha paraules com password, que es tarda menys un segon, paraules com hola, un segon, paraules com Barcelona, es tarda menys un segon. O sigui, la que tardaria més és potser patata, que tarda 2 minuts.
Però com és això? A veure, per què? Per què tarda més en patata que no pas en Barcelona,
mira, no,
per exemple?
Cristina, 3 hores. No, perquè és un fet de combinació de les lletres i quina posició ocupen a l'abecedari.
Cristina, és a dir, si es posem Cristina com a password, trigarà 3 hores a trobar-lo.
Correcte.
Caram.
Que no és res, això. I les coses que... És a dir, si fem servir un password com el que he comentat, surten uns números que no tenen sentit ja. O sigui, haurà acabat la vida a la Terra.
Mm.
I després surten milions d'anys a vegades.
N'hi ha alguna, Jordi, que t'hagi cridat especialment l'atenció de clau d'accés o no?
Sí i no, és a dir, totes em criden l'atenció, podem dir, en sèrio, encara estem així el 2022?
Sí.
No? Però sí, estem així. O sigui, clar, tenim passwords com 6-1s, la combinació aquesta que hem dit de números, doncs, això és, si et demanen 8, un mínim de 8 caràcters, doncs fins al 8, 5 zeros, noms de ciutat,
Jordi,
Andrea.
Andrea?
Andrea és la, ocupa la, 17a posició. No? Alejandro, sí, noms de persona, però sí, concrets, i que ho fan servir bastant i bastanta gent.
De totes maneres, em crida, de tot el que expliques, el que més em crida l'atenció és el tema de patata, que aquest costi tant de desxifrar.
Es fa servir molt,
sí, patata. Sí, sí, és curiós.
Sí, es fa servir molt.
I Jordi, això és una qüestió de que som ganduls a l'hora de pensar una clau d'accés? Que quan ens registrem a algun lloc i ens demanen la clau d'accés comencem a bufar?
És un problema de... que tenim tots, i és de recordar-nos en les passwords que fiquem a tots els llocs. Clar, si tots els llocs hem de ficar un password diferent, quants de passwords hem de recordar?
Clar.
Moltíssims, és inviable. O sigui, és inviable. Llavors, el que s'ha de fer servir és un gestor de passwords, no? Són programes que els que van bé i realment són segurs, són de pagament.
Sí.
No? És a dir, n'hi ha des de quotes mensuals de 5-10 euros fins a altres més professionals que valen més, i que tenen les contrasenyes guardades, encriptades i de forma segura en els diferents dispositius que tens. Llavors, tu només t'has de recordar de com accedir en aquest gestor de contrasenyes, i a part que tens una contrasenya llarga i segura, però només n'has de recordar una, i un cop a dins tens accés a totes les contrasenyes que tens guardades de tots els llocs.
Està bé. Jordi,
i d'aquesta manera, per cada lloc, pots fer servir una única contrasenya. Per què és bo això? Doncs perquè si... normalment quan hackegen una web i recuperen els usuaris, que normalment és el mail i el password, el que fan aquests robots automàticament, aquesta gent, és agafar i provar. És a dir, si han hackejat Twitter i han agafat l'usuari i el password de la gent de Twitter, doncs s'anirà a password i s'anirà, perdona, a Facebook, i segurament un 70% dels mateixos usuaris i contrasenyes funcionaran a Facebook. Llavors ja tindran accés també a Facebook i seguiran pel Gmail i pels, etc.
De totes maneres, tenir les claus d'accés en el gestor de claus d'accés que ens ofereix, per exemple, Google Chrome, és aconsellable, Jordi, o no?
No, gens. Gens. No, perquè de fet estan guardats en clar. És a dir, estan encriptats, però és a dir, quan els poses en el... Imaginem-nos que ve una persona i agafa el nostre ordinador.
Sí.
Vale? No un hacker, un familiar pot ser, li deixem l'ordinador. Se'n va al Gmail per entrar i automàticament al Google Chrome li suggereix la contrasenya que tu tens guardada. Vale? Si ell fa botó dret i canviar el tipus de camp, que no sigui un camp de password sinó que sigui un camp de text, de cop veu la contrasenya.
Vaja.
O sigui, no és gens recomanable fer servir els... que tots ho tenen, El Safari funciona una mica diferent, està una mica millor perquè fa... els d'Apple tenen tot el tema del keychain,
sí,
i Safari fa servir això, és una mica més segur, però tot i així la meva recomanació és fer servir un software extern, no? Un software extern, què fa? Doncs quan tu poses la contrasenya també te la suggereix, però abans et diu que et fiquis el password del software, com si diguéssim, abans de ficar-te la contrasenya.
Aviam, Jordi, per situar-nos una mica i perquè tots entenguem aquests gestors de contrasenyes, com funcionen. D'entrada, quins són els més recomanables, segons tu?
Tenim el 1Password, per exemple, o el LastPass.
Sí.
Aquests dos són molt potents, són de pagament, les versions que permeten tenir diverses contrasenyes i funcionalitats, i és un software que tu pots instal·lar a l'ordinador o al mòbil o on tu vulguis, i allà dins, quan tu et registres un lloc, doncs ell mateix et suggereix una contrasenya, és a dir, perquè està connectat amb els navegadors, vale? Et suggereix una contrasenya, la guardes i ja està, i et registres amb aquesta contrasenya, o si canvies el password de, si ja estàs registrat, per exemple, a Twitter i canvies el password de Twitter, també et suggereix una contrasenya, la canvies i la guardes en aquest gestor de contrasenyes.
I per tant, cada vegada que nosaltres vulguem escriure una contrasenya, només amb la contrasenya inicial, és a dir, la del propi programa, ja ens busca l'altra automàticament, no cal que ens en preocupem, no?
Exacte. No? I també hi ha configuracions per dir-li, mira, un cop t'he ficat la contrasenya mestra per accés, no me la tornis a demanar durant una hora. Perquè no es faci pesat anar-me demanant la contrasenya cada moment, per exemple. Això és configurable per l'usuari.
1Password es diu, una d'elles?
1Password, sí. O LastPass.
I què ens pot costar?
50 euros anuals, més o menys.
I tu creus que és una bona inversió?
Sí, home, actualment jo crec que sí. És a dir, o tenim una memòria descomunal per saber a cada xarxa social, cada compte de correu que tenim, pues, tenir contrasenyes diferents entre 10 i 12 caràcters que no siguin paraules de diccionari i ho recordem tot estupendament, o s'ha de fer servir un gestor de contrasenyes. Sí, sí.
Molt bé, doncs tinguem un compte, eh? Cristina encara és la que trigaran més a trobar, però no us hi acostumeu a posar Cristina perquè us enganxaran en qüestió de 3 hores. Per tant, important tenir-ho en compte, això.
Exacte.
Bé, estem ja immersos en el Black Friday, Jordi, i segurament les compres per internet aniran a tot drap. Jo no sé si, tenint en compte la crisi, aniran tan... tant de pressa com en altres ocasions, o la cosa se suavitzarà una mica, ja ho veurem, les dades ho diran.
O potser pujaran,
o
perquè
potser
la gent aprofitarà ara, perquè les coses són més barates a fer les compres.
Cert. En qualsevol cas, Jordi, avui ens vols recomanar 3 aplicacions que ens permeten fer un seguiment dels preus i fins i tot comparar-los, no?
Exacte. Parlarem de 3 aplicacions... que no és només pel Black Friday, eh? Vull dir, realment ens poden servir al llarg de l'any, vale? La primera és Kepa, és una extensió per Kepa amb 2 S, per una extensió per Google Chrome, vale? També té aplicació per Android i iOS i Apple's, i el que ens permeten és, quan nosaltres estem a Amazon o eBay, és a dir, està centrat en aquestes dues plataformes, pues podem marcar un producte perquè em faci un seguiment. I Kepa ens va informant de si el preu puja, el preu baixa, l'històric que ha tingut de canvis, aquests preus, etc. I nosaltres podem veure si al llarg de l'any, per exemple, ara està car, no? És a dir, una cosa que fan molta gent, abans del Black Friday comencen a pujar preus, quan arriba Black Friday et diu, no, un 30% de descompte, sí, però portes 3 mesos pujant el preu que no me n'he donat,
clar,
saps?
Clar.
Llavors, amb aquesta aplicació podem veure la tendència, no? I dir, vale, pues no ho compro ara, m'espero 3 mesos que tornarà a estar més barat.
Molt bé, no? I aquesta extensió ens va avisant de l'increment o descens del preu del producte?
És per fer el seguiment de preus. Hi ha un gràfic i es veu el seguiment. Pels productes que nosaltres hem marcat. Només per Amazon o eBay.
I prou.
I prou.
Mira, l'altre dia algú em preguntava, eBay encara existeix?
Encara existeix, encara funciona molt bé.
Ah, sí?
Sí, sí, t'ho dic, crec que aquí no hi ha massa... O sigui, jo no hi he comprat mai, per exemple, eBay, crec. Crec que no hi he comprat mai. Però sí, la gent ho fa servir bastant a altres països. Sí,
però
sí.
Com a compra de producte de segona mà o no necessàriament,
o nou,
Jordi?
No, com
nou
Amazon.
També.
Amazon també pots comprar segona mà.
Sí, és veritat. Però no hi ha tanta tirada, no?
No, depèn del que busques. A vegades... Si busques un llibre i no t'importa que ja estigui llegit 2 o 3 vegades, però algú altre, bueno, doncs potser t'estalvia, et costa la meitat.
Clar, clar, clar.
No, sempre ens hem de mirar, sobretot si comprem de segona mà, amb les reviews que fiquen del producte, no? És a dir, com està, si està en bon estat, si no, etc.
Jordi, on podem trobar aquesta extensió que comentes de Google?
Buscant a Google mateix... Kepa.
Sí.
Ja ens sortirà allà a la pàgina web i podem instal·lar l'extensió o bé baixar-nos les aplicacions per Android o iOS.
Molt bé. Kepa és una. Anem a la segona.
És bastant famosa la següent, és el Chollómetro.
El Chollómetro.
Chollómetro. Sí, és molt famosa.
Això està fet a Espanya, no? Dedueixo.
Sí, exacte. És un dels portals més coneguts a Espanya i bàsicament què fa? Et troba xollos, vale? És una web que nosaltres entrem aquí al Chollómetro i automàticament ens surten ofertes que hi ha en altres pàgines web, està buscant Amazon, AliExpress, eBay, Worten, Corte Inglés, Media Market, Carrefour, Game, Fnac, Xiaomi...
Caram!
Vull dir, busca a molts llocs productes que estan en oferta, que són gangues, no? Que són gangues que poden durar un dia, poden durar ara el Black Friday, n'està ple, que podem anar allà, i ràpidament, si nosaltres, per exemple, estem buscant un Apple Home, no?
Sí.
Pues busquem Apple HomePod Mini i ens trobarà totes les webs que tenen aquest producte i el preu que tenen.
Val, però llavors ell et recomana el millor preu o simplement és un llistat dels llocs on no pots trobar?
No, et recomana el millor... Bueno, de fet, et recomana quin és el millor aquest.
Ahà, molt bé.
Sí, sí. I caram, després hi ha un botó de ir al xollo, no? Que cliques i te'n vas a la pàgina web en qüestió a comprar-lo.
Doncs escolta, s'ha de reconèixer que, com a mínim, de sentit de l'humor en tenen, eh? Perquè ja començant pel nom, això del xollòmetre,
sí,
ja té tela, eh? Molt bé, Jordi, anem a la tercera?
La tercera és un comparador de preus de tota la vida,
sí,
no? És a dir, es diu Idealo, i tu busques allà el producte que estàs buscant, per exemple, una tablet Samsung Galaxy Tab, busques i et surt totes les webs on està disponible, Amazon, MediaMarkt, Samsung, amb, sí, els preus de cada una, i tu decideixes a quin anar. És un comparador de preus.
Molt bé. Doncs escolta, Jordi, molt interessant, a veure si hi entrem i ens funciona, i a veure si tots plegats també agafem aquesta consciència de ser més curosos amb les nostres claus d'accés. Jordi, moltíssimes gràcies. T'esperem la setmana vinent.
A vosaltres.
Vinent.
Que vagi bé. Adéu.
Bon dia i bona hora.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.